el programa. Entre avui i demà, que passin molt bon cap de setmana.
IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts, ja és divendres, hi ha paraules que tenen la capacitat de canviar completament, només canviar-los l'article. La que hem triat avui, precisament, és una d'aquestes. És bruta, és necessària, és fràgil i és vital, és pols. La pols s'acumula sobre els mobles i també sobre records, aquesta pols que mos parla d'espai dels temps, de les coses oblidades. Aquesta pols que embruta, com la pluja de fang feta de pols d'altres contrades. En masculí, es pols, el pols és es batec del cor, es ritme de la música. Es pols també es força. I es pols, en plural, són gel que lluita per resistir-se. Entre avui i demà volem espolsar-nos la rutina, volem passar-ho bé, sense acabar, això sí, fets pols. Si voleu companyia, aquí serem fins a les 10. Avui en conversa polisèmica, a partir de les 9, i amb l'estrena, quan siguin aproximadament les 10 manco quart, del primer capítol de la tercera temporada d'Entre avui i demà, la radionovel·la, que hem titulat El Palau del Vent i que comença amb un crim.
Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari. Let's go! He walks barely down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip.
Nosaltres estem preparats, Aina Marc, però no volem, com és això, caure allò amb la cara dins la pols. No volem mossegar la pols, eh?
No.
Nosaltres no. A tu què te venes cap si te dic pols?
Idò, mira, Araceli, t'he de dir que el primer que m'ha vengut en el cap és la pols en suspensió.
Sí.
Bé, segurament no hagi estat l'única. De fet, tots els conductors de per les illes, el tema de la pols, segur que els adu per el camí de l'amargura.
Aquests dies ha estat una locura, una cosa de 20 cotxes, una recaudació brutal i la gent se matava per poder rentar el cotxe.
Mare meva, quina exigera això, això és la benzinera, no?
Això la benzinera, sí, avui mateix. I d'això, com és per anar a fer cotxes nets cada vegada que mos arriba aquesta calitja, aquestes onades de pols, i tot i que faci mandra estar cada dos per tres fent neteja, moltes vegades es que no mos queda més remei.
Claro, se nota un poco, pero bueno, tampoco es una gran cosa. Lo que pasa es que lo dejé una vez debajo de un árbol y me ha pasado eso, en todo lo tenido que levar. Pero vamos, bien.
¿Qué le ha pasado? Que algún me imagino que algún anava a dir algun canari, algun ocell li haurà fet, no? Alguna
sí,
cosa.
Sí, però a més, els arbres també acumulen...
Sí, també, cert.
Polseta.
Sí, és bo, és bo.
I bé, si la pols només molestàs en el cotxe, encara aniria bé. Però imagineu-vos si fosseu al·lèrgics.
Jo, a lo millor. Crec que sí, perquè un dia vaig passar per un lloc on hi havia molt de pols i d'això, i pues, me ploraven molt els ulls, i me picava el nas i això, però bé.
Sí, mi hermano. Pues bueno, pues jodido, tiene que usar los aspiradores esos que hay, no sé cómo, un tratamiento que le da el médico, ¿sabes? Y bueno, y usa también máquina y para cuando está el ambiente del polen y todo eso, pero bueno, lo demás, bien.
Sí, soy alérgico a algo que le hagan los pinos, pero no sé qué es, sí. A rinitis, me pican los ojos, me pican la nariz, eso.
I els símptomes solen coincidir, molèsties en els ulls, en un nas, aixons, entre altres similars a un constipat fort. Però, fins i tot, el que ens han contestat dient que no són al·lèrgics en això, a més, també arriben a tenir alguna conseqüència si queden exposats durant una bona estona.
Jo no som al·lèrgic. En estar en ambients de molta de pols, sí, ho sents i t'afecta. Però normalment ho duc molt bé.
No conec a ningú. Sí que és veritat que si hi ha molta pols a una banda, jo començo a fer xems, però ja està. Heartbeat, batec, si ho traduïm al català, i és que, a més de demanar sobre al·lèrgies, han volgut conduir un tema cap al nostre propi pols, i que és allò que mos ho pot accelerar. Que un batec d'un cor vagi a més pot dir i significar moltes coses. Retrobar-te amb qualcú que feia temps que no veies, que te contin una notícia important o que te moris d'un nervis perquè arribi aquell moment tan esperat. Una mica aquest tipus d'històries eren les que jo hagués volgut sentir en un carrer quan he fet la pregunta, que és allò que t'accelera el pols. Però escoltau la primera resposta.
Mira, el estrés, por ejemplo. Hay demasiado gente, por ejemplo, demasiadas personas, ya somos demasiados, y donde hay ese agrupamiento tan grande, como sabemos tanto de fuera, que hay bastante, y los patinetes a veces cuando va a pasar un semáforo, los patinetes son terribles, ¿eh? Perdona que no te atropellan porque Dios no quiere, pero es terrible, ¿eh? Eso tenían que poner un poquito de medidas porque eso es un peligro, perdona, yo he tenido ya dos o tres, bueno, no me han llevado por delante por casualidad, porque cuando va a pasar el semáforo, ¿sabes? Se cruzan ellos delante, vienen detrás, no te das cuenta.
I tota la raó, l'estrès també és un factor que t'accelera el pols. La segona resposta ha estat també una mica una negativa, però almenys neix d'alguna cosa que sí que és positiva, l'amor.
I que m'accelera el pols? Quan veig el meu fill caure. Això m'accelera el pols a tope.
Pobreta.
Rient, aquesta dona mos mostra l'amor i la cura que té una mare cap al seu fill, tot i que això impliqui que se t'acceleri el pols cada vegada que peguen un esclat.
Entre avui i demà amb Barassal i Bosch. De dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.
Salsa con cuchara de palo, o a veces solo millo confitado, a veces solo da...
Juan Antonio Fernández, professor de cuina de l'IES Guillem-Colom Casas Noves de Sòlia, benvingut a casa teva, com estàs?
Moltes gràcies per aquesta gran acollida.
Quina il·lusió tenir-te.
Sí, una il·lusió, home, fantàstica estar aquí amb vosaltres, compartint aquesta estona i sobretot gaudint de menjar, de cuina i de tot el que ens revolta la gastronomia.
Que és moltíssim. Per cert, Surtain van ben accelerats amb aquesta cuina. A tu no sé que t'acceleres pols.
A mi m'acceleres pols és tenir gana.
És tenir gana.
Com a cuiner, arribar a qualque banda que no hagi d'anar fet i tenir el que fem, m'acceleres pols.
Però una cuina, hi ha molta tensió.
Sí.
I fins i tot m'imagino que s'ha d'una escola. També, eh?
Exactament, sí. Dins una cuina sempre hi ha aquest punt de tensió i a vegades fent feina a l'escola jo l'enyoro aquest punt d'estrès d'un restaurant, d'una cuina de fora, però això a vegades també surt a fer coses a fora amb els alumnes i revisar per no perdre els pols de la
ja,
segona cuina.
Ja, ja. Nosaltres aquí mirem els rellotges, segons, veus, que van comptant i hem d'anar ben alerta amb els temps que passa. Vosaltres un poquet també dins una cuina, no? Allò de, venga, oído, tal, venga, això
sí,
de sortir.
Sí, sí, dins la cuina és fonamental l'organització, perquè si no t'organitzes, perds el ritme, perds el fil del que estàs fent. I jo penso que la cuina és complicada, és dura, però alhora és guapa i jo, bueno, jo l'estimo i el que intento transmetre, no? Aquesta passió per la cuina, per gust, que a vegades ens oblidem una miqueta que la deixem la cuina com en segon pla, no? Molta gent em diu, ai, que jo no t'entenc de cuinar, perquè... Però no, jo penso que hauríem de treure aquest reconegut per cuinar perquè té molt de beneficis. La cuina, econòmics, socials, dietètics, d'amistat, vull dir... Ens hem d'acostumar a dedicar un poquet de temps, tant com anem al gimnàs, a passejar a la platja o al cinema, a cuinar.
Molt bé, i nosaltres per això feim aquesta secció. Juan, l'hem titulada El sopar d'avui i el tàper de demà. Tu ves pensant, perquè després has de convertir en pets oients, alguna idea per sopar avui i que mos servesqui per tàper de demà. Es veu que avui és divendres, demà és dissabte, però és igual. Ho podeu fer servir avui, com dilluns o dimarts de la setmana que ve. No passa res. Però abans de res, te volia presentar l'equip titulada Entre avui i demà. Duim la primera setmana d'aquesta nova temporada. Aquí tens en Juny Cortés.
Encantat.
I Naina Mar, que ja l'has escoltat.
Sí, sí, sí.
Idò, imagina't que mos has de posar a fer feina, les teves ordres, dins una cuina. Val? Ja tens tres aquí, tres pinxes, per lo que tu necessitis. Mos podries assignar una tasca per fer un bon equip de cuina?
Sí, jo crec que el primer que hem de fer sempre quan feim un dinar, organitzem, és el briefing, no? Aquesta reunió, perquè tothom sàpiga què és el que hem de fer i funcionar com un rellotge, marcar els temps, per no fer dues feines a la vegada i que si d'aquí mitja hora o tres quarts hem de menjar, tinguem més temps just per cuinar, no enredar-me. Jo crec que el més important és organització, que tothom sàpiga exactament el que han de fer, no?
Trabando en el carbón, cocinando una maña que no hay en España quien guise mejor. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente yo me guiso.
Te he posat una cançó un poc antiga, bastant antiga, que és el cocinero, cocinero.
Cocinero, molt bona, molt bona.
El cocinero, cocinero, bé, que millor que ir al carbó mentre sona la cocina, que dins el carbó també fa molta de pols. Tu sabries trobar el teu primer record dins una cuina?
Pues mira, jo duc cuinant des dels 13 anys, i el meu primer record que tinc és en Van Gori, que era un cap de cuina a l'Hotel Maravell d'Esport de Solla, que ja no existeix, i jo crec que ell el que em va transmetre és la passió per fer la feina ben feta, encara que siga un poc enrevessat, no? És a dir, pensar que el que estàs fent sempre té un resultat pensant en el públic, en el client, en el comensal, la parella... Jo crec que és fonamental estimar el que fas.
I tu fa més de 30 anys que, a més, te dediques a ensenyar cuina, ets professor de cuina. No sé si... Jo crec que em diràs que sí. Segueixes aprenent?
Cada dia. La cuina és un món inabastable i cada dia aprens alguna cosa, tècniques, receptes, idees, i no crec que hi hagi ningú que digui que ho sàpiga tot.
De fer sopa, que mos proposaries fer per sopar?
Pues mira, jo crec que com que el tema va de fer sopar d'avui i la carmanyola o el tàper per demà, jo crec que van de fer sopar han d'entendre una miqueta què és el que anem a fer, el que dèiem, no? Organitzar una miqueta. Hem de pensar que, malgrat pensem que una carmanyola, preparar una carmanyola és una cosa que, bé, en qualsevol cosa en sortirem, no. Jo penso que és fonamental organitzar-lo des del principi de setmana, fer un... asseure's amb la família, amb la parella, fer una miqueta de guió, un menú, decidir què menjaran, perquè això m'ho estalviarà temps a anar de compres, temps a dins la cuina, que això també és important i té un valor. I sobretot, decidir quin tipus de carmanyola han de més de, perquè no totes les carmanyoles serveixen per lo mateix.
Idò, espera un moment, perquè m'apareix Juny, que no estava preparat, però m'apareix que tenim una pregunta d'un oient, no, Juny?
Sí, sí, sí. No t'ho creuràs, Juan Antonio, però un oient ens ha demanat justament, amb tant de xarra de carmanyoles, quins tàpers se poden ficar dins el microones?
Bueno, el primer que tinc en compte és que a l'hora de comprar un tàper d'aquí una carmanyola, però trobar molt de formats i molt de models. Normalment, quasi totes les carmanyoles, que aquí he buidat a rebot de casa nostra, si la meva dona ha de preparar qualsevol vespre, no tindrà carmanyoles per guardar-ho.
Perdona-mos.
El que tenim aquí, és, de baix les carmanyoles, tenim les indicacions. Això és molt important, mirar per què serveix cada carmanyola. En aquest cas, la podem utilitzar en el rentavaixelles, en el microones, la podem utilitzar congelador, i sobretot, una cosa molt important és la capacitat. Mm-hmm. Digues de mig litre. Això és molt important. Un dels problemes que tenim dins les carmanyoles o dins la conservació és l'oxigen. Hem d'intentar que el que utilitzem, que posem dins la carmanyola, estigui, diguem, a nivell. No utilitzar una carmanyola massa grossa perquè després aquest oxigen que ens queda dins la carmanyola és una espècie de, com de sellat el buit, no? Mm. Una coseta així. I després, sobretot és evitar utilitzar carmanyoles o envasos comercials que ja venen preparats, com aquest que du ceba o aquest que era d'una amanida, però aquest tàpers, malgrat siguen alimentaris, se degraden molt ràpidament. És a dir, aquest tàpers per posar pinturetes, per posar les gomes o les misses d'estendre la roba. I sobretot, que hi havia molta gent que fa cremes, sopes i s'emplea les botelles de plàstic, sí, això... Sí. Qualsevol cosa és millor que això. Reomplir una botella de comercial amb un altre líquid que no sigui qui venia de dins és molt perillós. I el millor que podeu fer és carmanyoles de vidre. Mm. Mm-hmm. També aptes per posar en rentavaixelles, per posar dins les microones, per congelar, encara que no són molt partidaris de congelar. I si encara vos trobeu que voleu fer un punt més avançat, vos diria que utilitzéssiu bosses al buit.
Ah, però això és perquè tu tens màquina.
No, però una màquina és bastant bona d'adquirir, no és molt cara.
Sí, i són petites.
Són petites i les podeu utilitzar tant com per conservar, que tinc una bossa d'algues de sushi, sí, i envasat i conservat, ja evitant la típica pinceta, i a vegades fem una carmanyola, que utilitza molt d'espai, posem una bossa, l'ajustant, si fem unes pastanegues bullides, pues aquí de dins, guardadetes fins al moment de servir-les.
Sí?
Clar, perquè el que comentaves abans de que havia de quedar una mica l'oxigen fora és perquè aquest oxigen fa que es menjar que hi ha de dins se posi dolent més aviat, no?
Sí, i a més, no tot pot anar dins una carmanyola. Hem de tenir en compte que, per exemple, dins les carmanyoles no hi hem de posar res que sigui calent. És a dir, directament de soia a la carmanyola, no. Ho hem de refredar. No podem posar coses que siguin àcides. És a dir, per exemple, una salsa domàtica, una bolognesa, mos farà que la carmanyola mos quedi un color vermell. Tot això fa que la carmanyola se degradi. Surt d'una carmanyola, podríem dir, un rai de mesos, si la conservem bé, i si se romp, se crua, canvia de color, en seguida l'hem de rebutjar. Penseu que encara que siguin plàstics alimentaris, se degraden en la utilització, i convé tenir-ho una miqueta en compte. Llavors, el millor, carmanyoles de vidre. Mm. Sí que són més cares, sí que se poden rompre, però el resultat és molt millor. I, sobretot, no hi poseu coses que duguin salsa. És a dir, si fem unes pilotes, el que fem és, per sopar, per exemple, fem les pilotes en salsa, i si n'han sobrades, aquelles pilotes que no han posat dins la salsa, les guardam sense salsa, es conservaran millor, i després, en el vespre, a l'hora de menjar, fem un tromponat, teatre al moment, un pot de ceba, un pot de tomàtica, i mesclam aquelles pilotetes o aquell pollastre bullit que no l'han guardat en la salsa. I sobretot jo evitaria utilitzar el congelador per res. Congelador per gelats.
Sí, no congeles tu.
No, perquè qualsevol cosa que et congelis baixa la qualitat, sí o sí. És dir, si jo faig una guiat, per això te deia que en el principi és molt important programar què hem de fer. És dir, puc fer una guiat avui, demà pilotes, per demà bolognesa. Però si em sol un pot de bolognesa i ja hem fet ajustata, doncs la menjam demà passat. Però si aquell poquet el congelam, sempre serà més bona la nova bolognesa, els nous macarrons, els nous que fèiem, que no és congelat. I anant guardant raïssons dins la congeladora, que en el final acaben més la congeladora. És complicat congelar, i sobretot és complicat descongelar. Descongelar és una feina molt complicada, no de baixa aixeta, no dins de microones, no a temperatura ambient, han de passar d'un dia per l'altre, vull dir que jo evitaria... Jo crec que amb una bona planificació, ja, de principi de setmana,
sí,
tenies
així,
la setmana
sí.
organitzada. Mm. Igual que planifiques que dissabte anirem a sopar fora o a cinema o d'excursió a Cala Murta, pues, què ho fem per dinar avui? Nosaltres de petits, amb els nins, ara ja som un poc més grans, però de petits ens deien dijous fem pizza, dilluns fem tal, i fem una miqueta de guió setmanal, i sobretot per la persona que li toca fer el dinar. Ja. I anar a fer la compra... sabrà el que has de mestrer.
I econòmicament també estalvies.
Clar, estalvies molt bé. No, no, tens, no, no generes pèrdues. I si un dia vas a comprar, ja que sé, vas a comprar cuní per fer cuní seva, dius, ah, està d'oferta, compraré 4 i en congelaré 2. Aquests dos que congeles sempre seran pitjors que els nous que estan d'oferta d'aquí 15 dies o 3 setmanes. Mm. Con la qual penso que es congelar és una emergència, però no congelar patates ni molt manco, ni fruites, ni aquestes coses. I en tot això, amb una bona planificació, jo crec que podem fer sopar d'avui i està verda.
I demà ja queda claríssim. Planificam i equip briefing d'equip. Cada dia hem de fer el briefing. A veure, Juanan, de què sopam?
Mira, si te pareix bé, jo crec que podríem fer una amanida de preves torrats. Jo crec que a tothom li agrada, més ara com que insistiu i dona més aquest tipus de menjar, i després podíem fer uns tacos, unes enchilades amb unes tortites de pollastre, amb aquest prestorat. D'igual sorda, si voleu fer la manida per sopar i estar per present demà, se dues i allà van bé. El millor de tot són els prestorats. Mm-hmm. Prestorats a la barbacoa, en el forn amb una miqueta d'oli, 3/4 d'hora, torrats. Aquests preves, una vegada que estan pelats, els podem posar dins una carmanyola amb el mateix suquet que...
De vidre.
Uh-huh. Amb el mateix suquet d'estorrat i ens aguanten perfectament 3 o 4 dies dins la nevera. Què podem fer? Per exemple, per sopar aquests preves torrats, els mesclam amb unes anxoves, amb unes domàtiques tedes petitones, una mica de trampó, i ho trempam amb jovert, oli, sal, preva bo, i això ben trempadet. Vale? I el que hem de fer és, amb aquest mateix trempat que guardam, que si en sopam ho guardam per l'endemà, el que fem és preparar una miqueta de pollastre bullit. Pollastre bullit, que el podem posar dins una carmanyola per l'endemà, i això sí, que vos recomano que tot el que pugueu posar, encara que la quinta gamma no m'agrada massa per cuinar, però sí que és cert que han d'evitar dur salses fetes nostres, coses d'aquestes, que una llaunata de tonyina, unes tortites d'aquestes que venen ja comercials, doncs amb aquestes tortites que venen dins la bossa també en 4 o 5, i les col·locau dins un pledat, damunt hi posau el que heu preparat el dia anterior, d'espreves, sense anxoves i tal, es pollastre per damunt, uh-huh, un taquitos de formatge, i si voleu provar una salsa César d'aquestes que venen ja preparades, enrodillat, ja tenim el dinar, el sopar del dia anterior. Un consell que vull donar és això, totes aquestes productes individuals, aquests olis, aquestes alinyos que tenim per fer, això vol millor fer-ho en el darrer moment, perquè si tu és ensalada trempada d'un període d'hores abans, queda malament. I a més, si heu de menjar de forma habitual de carmanyola a la feina o qui on siga, no està de més amb els companys organitzar una miqueta un lloc on pugui haver un microones, una petita gelereta i una maquineta de cafè. Uh-huh. Això totes les empreses ho tenen, i des de ca vostra, és a dir, intentant mantenir la cadena de fred, des que sortiu de ca vostra, aquestes carmanyoles van directament dins la nevera. I, evidentment, les carmanyoles justes en el que ho demés té, perquè el que entra dins una carmanyola, això és molt important, s'ha de rebutjar. És a dir, si ja faig una carmanyola amb pollastre bullit i una altra amb pastanaga per dinar, el que m'ha sobrat, això ja no puc reutilitzar l'endemà, perquè em produeix la cadena de fred, un no pot garantitzar que dins el cotxe no hagi estat molt de temps de fora. És a dir, que el que puc dins la carmanyola és per menjar, i el que sobra se rebutja.
Jo estic passant
rebutja.
Un pot de pena de Fernández, perquè estic mirant, veient que faig moltes coses malament.
Jo xerrava amb la meva dona abans de venir, és que tothom emplea carmanyoles, això no és cosa senzilla. Sí, però no deixa de tenir seu... Entenés que hi pos, què sé, conincava dins les... I no passa res. Bueno, no passa res, però clar, a nivell, diguem, habitual i professional, sobretot, si és per tu, però si és per compartir, per dur qualque festa, evidentment coses amb maionesa de festes nostres, salsa fetes nostres, molt de líquid, molt de brou, això, a més, aquest dies que fa una caloríssima, se pot posar dins el cotxe 40 graus, i en qüestió d'una hora i mitja o dues, allò ha començat a fermentar. I acabaries amb una mal de penjada.
Se nota que en Juan Antonio Fernández és professor perquè ha vengut amb els deures fets, amb tots els tipus de carmanyoles que tenim damunt la taula. Vull dir, tot perfecte, Juan. Moltíssimes gràcies. No te'n vais encara, que t'han de dir adeu, però ben fet. Thank you. Aina Marques, però és bona nota de tot això.
Però és que aquesta secció m'encanta, perquè pren nota cada dia. I havia d'estar molt interessant.
Clar,
perquè...
hem de prendre nota, i en Juan Antonio Fernández és molt didàctic, és una enciclopèdia, sí. No mos bastarien 10 programes, així que estàs convidat a tornar quan vulguis. I només volia fer també un apunt per recordar als oients que fa uns mesos vas presentar el llibre Una vall de cuina, receptaris i història, amb receptes de tres cuineres de tota la vida, sí. De Solla, editat per El Gall Editor. Per on t'estava duent aquest llibre?
Bueno, m'adubo molt bons records, sobretot perquè una de les cuineres era la meva predina, el Celcio, que va viure fins a 101 anys, malauradament no va poder veure l'edició del llibre, però sí que me va ajudar. I és una miqueta... l'idea d'aquest llibre va ser posar en valor la feina de les cuineres, perquè en aquest cas són tres cuineres, d'aquestes dones, aquestes persones, que s'encarreguen de vetllar per la família, de donar-li la menjada, preparar-li cada dia les coses. És una cuina que a vegades se queda molt enfora dels grans cuiners i de les estrelles Michelin, però a mi me fa molta cosa quan qualcú me diu ai, aquella guiat que feia la meva tia, la meva predina, oh, ja no he trobat ningú. Pues, això és el que hem de posar en valor, hem d'intentar recuperar. I amb aquest llibre que vam fer amb el Gall Editor, pues, la idea és uns 150 receptes, crec, per recuperar i posar en valor aquesta cuina tradicional, cuina més de principis de segle passat, i és una cuina pues, que pot trobar d'això, pues, des d'un bacallà cuinat, unes pilotes, unes panades, un torró, uns dolços... La veritat que ha estat una feina molt didàctica i a mi m'ha ensenyat a aprendre moltes coses que també jo no coneixia, perquè he hagut de provar totes les receptes, ajustar-les, revisar... Però una cosa molt curiosa de les receptes antigues és que la gent que apunta la recepta apunta el que no recorda. I tu veus una recepta i posa 2 ous i 1 quilo de farina. Perquè la sucre ja sabia que anava sempre una tassa. Clar, això no ho apuntaré, perquè ja ho sé. Agafes la recepta i dius... Bueno, a aquesta recepta li falta qualsevol cosa. Posa una xicra de sucre, una tassa d'aigua i una quarada de no sé què. Clar, pues, perquè la senyora tenia aquelles mesures a mà. Pues, això ho hem treballat, ho hem preparat, i bueno, una miqueta aquesta és idea.
I d'aquest llibre, Una vall de cuina, receptaris i història, d'en Juan Antonio Fernández, que ja t'han de dir adéu, però ja torno quan vulguis, eh?
Quan vulgueu, torno, de molt bon gust, ja t'ho vaig dir, que m'encanta, i quan vulgueu.
És que clar, és una enciclopèdia, no mos basten els minuts. I d'ara vos deixem amb en Toni Camps. Crec que cada divendres en Toni mos proposarà un bocata.
A IB3 Ràdio, Entre avui i demà.
Hola, què tal, oients de Entre avui i demà? Som en Toni Camps i avui a El Bocata de Què tenim a Edgar Rodríguez, el xef d'Aromata, de restaurant Aromata a Palma. Edgar, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Muy bien.
El Bocata de Què?
Tortilla de patata.
Wow.
Pantito tostado, tomate, tomatito restregado, más que tomate en rodajas. Y te diría que un poquito de alioli.
¡Uro! ¡Uro!
Para mí eso es top.
¿Quimpa?
Pues te diría que la típica barra de pueblo, con corteza un poco crujiente, pero mucha miga, esa barra, solo tostada por la miga, que haga esa capita como un poquito crujiente, pero que sigue estando blandita y la corteza todavía cruja, creo que para mí es top para un bocadillo.
Mare de Déu. Escolta, i amb aquí?
Bueno, familia, amigos. Yo, sobre todo, mi hijo y amigos, creo.
¿Y tu hijo se menjaría un bocata de truita?
Mi hijo se hincha con el bocadillo.
¿Y a bon?
Pues te diría que la playa, que todavía nos quedan estas semanitas de playa, pues un poquito de playa, ¿no?
¿Y por qué es bocata de truita y no de una otra cosa?
Porque entra muy bien. A mí me entra genial. Un bocadillo de tortilla que no sea un mazacote... Está todavía jugosita, con ese pan tostadito, con ese tomate bien aliñado, con aceite, sal, pimienta, ese tomate de Ramallén muy rojo y un poquito de ese alioli. Pues es que es magnífico, o sea, te invito a probarlo.
Y es que en estas horas encara espectacular. Me está fent renouet la panxa. Así que me sap que me'n vaig a sopar d'un bocata de truita. Edgar Rodríguez, moltíssimes gràcies.
A tu.
Thank you.
nostres ràdios, entreteniment. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
Oh, sorpresa!
Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
Ja som aquí, ja hem arribat!
Com d'això, com esteu?
Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
I saludem ja a Cristina Albadalejo, que és terapeuta especialitzada en psicologia clínica i també instructora de ioga. Benvinguda a IB3 Ràdio, com estàs?
Hola, bones, bé, gràcies.
Gràcies, sí, per... sí. Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Mira, t'hem posat aquesta musiqueta, que crec que és bona, no?, per baixar revolucions.
Exactament, per anar agafant un altre tempo, un altre pols, eh?
Exacte, exacte, aquesta és la paraula. No sé a tu si t'he dit pols, que te venes cap primer de tot, Cristina.
A veure, a mi realment el que em ve és el pols que nosaltres tenim marcat pel batec del cor. Mm. I, per tant, pols com a senyal de vida.
I tant. I de vos present, com deien, a Cristina Albadalejo, que és professora, que és formadora, espai holístic, és psicòloga, autora del llibre Yoga en la vida quotidiana, i que dissabte, dia 26 de setembre, i dia 27 també diumenge, serà a Palma per participar a la Fira de Fitness, el Benestar i la Longevitat de l'IFEX Mallorca. No sé si és, però, inevitable anar accelerats, dos pols un poc accelerat amb aquest ritme de vida que duim, Cristina, o ho podem controlar d'alguna manera?
Realment ho podem controlar. Sí que és cert que sembla gairebé una mica, com tu dius, estar de moda, anar ràpid, tenir, sí, moltes coses a fer, tenir, doncs, molts afers i molts fronts oberts i moltes opcions, i això sembla que cada vegada està com més en el dia a dia de les persones. Mm. I és veritat que també és una de les causes més grans d'estrès, de fracàs, perquè llavors també ens dispersem en excés, i saber-te regular és una eina com molt important, perquè tu, bueno, doncs pots centrar-te més, focalitzar-te més en el que realment hi vols posar atenció, prioritzar, que a vegades no sabem prioritzar el que és important, el que és urgent, el que tot és a la mateixa hora, no? Uh-huh. I aleshores, a partir d'allí, evidentment, la forma de viure és molt diferent, sí, sí.
Val. I això com ho fem? En quin moment ens hem de plantejar aturar i prendre'ns els pols per saber com ens trobem?
Mira, el pols és una cosa que va molt, molt, molt relacionada amb la respiració. Uh-huh. I, de fet, és una cosa que fem tot el dia, tota l'estona, com dic jo, i, sí, en canvi no en som gens conscients.
Sí, talment.
Si nosaltres modifiquem la nostra respiració, directament ja estem modificant el nostre pols, ¿vale? Uh-huh. Modificar la respiració, si pols era vida, respiració és vida, ja modifiquem la nostra vida. Per tant, és com que si tu el que vols... bueno, com has dit, soc professora de ioga, no? Ja ens diuen les antigues escritures. Mm. En una ment atabalada, o sigui, una respiració, perdó, atabalada, sí, la ment estarà atabalada. En canvi, amb una respiració tranquil·la, la ment també podrà estar tranquil·la. Per tant, imagina't quina eina tenim d'una cosa que fem tota l'estona, tot el dia. Si nosaltres aprenem a respirar bé, quin pot arribar a ser el nostre estat mental?
Uh-huh. Clar, importantíssima, i de la respiració. Imagino que el ioga ajuda molt en això, però t'he de confessar que és una disciplina que encara que és molt, molt, molt comuna, no?, i molt habitual i molt propera, que assusta una micona si no la coneixes. I tu xerres de ioga en la vida quotidiana. Què mos proposes?
Clar, és que el que ha passat és que quan el ioga ha arribat a Occident, que benvingut sigui com ens l'han presentat, ens han presentat que el ioga és la postura i és l'àsana, i aleshores, si no et pots lligar el peu al coll, no ets un bon iogui.
Tal qual. Sí, vale? Sí. Aquesta és imatge, llavors... ho hem de reconèixer. Sí, sí, sí.
Clar. I per a fer això no tinc temps, perquè a mi no em donarà una vida perquè el peu em lligui la cintura. Vale?
Sí.
Aleshores, quan un diu, no, és que el ioga precisament, amb uns dels punts bàsics que comença, és amb la respiració, entén que el ioga és per tothom, perquè tothom respirem. Uh-huh. Aleshores, clar, quan ja entens que la teva qualitat de respiració és la teva qualitat de vida o de salut o d'enfermetat, dius, carai, però és que llavors això m'estalvia molt de problema, com per exemple d'ansietat, molt de problema com per exemple hipertensió, molt de problemes cardíacs, molts de problemes d'inflamació que van associats també al tema de l'estrès, moltíssims problemes. O sigui, quan un pren consciència d'això, diu que important és que visquem una mica més present, que en definitiva és del que ens parla realment el ioga,
sí,
com per a poder tenir una vida més saludable, sense haver de lligar-nos al peu a tres voltes d'orella. Val?
Sí, sí, i d'aquesta consciència, aquesta respiració, al final són tècniques que podem adaptar també en el nostre cos i en el nostre dia a dia. Per cert, que a Live Mallorca, a Live Fix Mallorca, faràs una classe de chakra dance. Explica'm un poquet què és el chakra dance, què proposes?
A veure, doncs realment passem per diferents fases i el que fem és començar des del que és deixar anar, perquè el nostre cos té molta tensió, llavors és molt important de moure'l, bellugar-lo, saltar, ballar i començar deixant anar. Però cada vegada més anem reduint i llavors, clar, amb tot el que hem mogut i això, després de mirar que anem aturant, ens n'adonem que passen moltes coses en el nostre interior que ens passen per alt. I a vegades són les mateixes emocions les que es passen per alt. L'OMS ja ha acceptat que gairebé el 80%, això ho diu l'OMS, i ho dic aquí així perquè és una xifra, no? Però vull dir que la Cristina Albalejo pensa que és molt més que això, però em quedaré amb això, no? De l'OMS, que diu que gairebé el 80% de les malalties són psicosomàtiques, és a dir, emocions que no s'han deixat sentir, pensaments que estan allí camuflats, coses que tenim allí que no volem que surtin, i que això el que fa al final és que no fluïm i que emmalaltim. Pues bàsicament, pensar els chakras el que ens fa d'alguna forma és que ens allibera tant que al final un és conscient de que avui, no sempre, però avui, uau, estic supercontent, d'acord? Avui, en aquest moment, estic trist o no sé què em passa, estic, sí? I llavors et permet treure tot el que hi hagi i t'acompanya, tant de bo passi, a vegades no passa, i si no passa, està tot bé, a un estat com més de calma i de pau interior i això.
Molt bé, idò, mos apuntarem en aquesta classe chakra dance per tots els públics,
venga.
No? Per tots els públics, no? Podem
per
anar-hi tots.
Per tots els
venga,
públics,
perfecte.
Nens i gent de la tercera edat i més. Qualquera persona.
Idò, faràs que se mos acceleris pols i després ja tornarem a sa calma, que això serà lo bo. Idò, t'agraïm molt aquesta estoneta. Mira, avui sa paraula pols mos ha duit a parlar amb Cristina Albadalejo, que és terapeuta especialitzada en psicologia clínica i instructora de ioga, que, com dèiem, serà a Palma aquest darrer cap de setmana de setembre. Moltíssimes gràcies i molta sort.
A vosaltres, gràcies, us esperem.
Per un moment tot va ràpid.
Que bona aquesta versió gastriatge en cortes de Dustin de Wind de Menage à Trois. Pols és una paraula de diccionari, però avui, en juny, la passarà pel seu prisma particular.
Sí, sí, sí. Bé, com ja sabeu, la paraula del programa d'avui és pols, que, com hem anunciat al principi del programa, pot ser espols o sapols.
Té res a veure,
eh? Sí, sí, sí. Depenent de què xerram, té l'article diferent. I ara, Cel, volia demanar-te, perquè aprofitant que estem ja a finals de setmana, sí, tu a principis de setmana xerraves de papallones a la panxa.
Sí, estava un poc nerviosa, sí.
Sí, sí, sí. Ara que estem acabant aquesta setmana d'estrena, com tens els pols?
Jo crec que ara molt més tranquil. Vosaltres ho notareu també, no?
Sí, sí.
I la Cristina Alba de Lejo, que parlava de respiració, està clar que és moment de saludar dilluns a les 8 i 4 minuts, aquesta nova temporada entre avui i demà. Me costava respirar, això és que hauria tenir els pols molt accelerat, però ara millor gràcies a vosaltres també.
Sí, bé, idò, aquesta, oh. Aquesta és una de les excepcions i és absolutament vital, com ja vàrem descobrir amb el doctor Jaume Gomil, metge d'urgències del SAMU 061. El pols arterial pot dir molt de nosaltres.
Qui mort diu? Segons la freqüència, si va més aviat o més poig a poig, clar, com s'altera la freqüència del cor? Quan tu fa un esforç, això ja t'ho has dit, quan t'emociones, si tens febre, allò que diuen la taquicardia febril, o pot anar més a poig, si hi ha una afectació del cor, o si estàs descansant. Hi ha gent que els corredors aquests de maratons i això, a vegades quan dormen se posen, fa com a esglai i tot, perquè se posen a lo millor en 30 pulsacions per minut, eh? Quan la freqüència normal és entre 60 i 80 un adult.
I també han de tenir molt bon pols els cirurgians, però no xerrant de la mateixa excepció. El DIEC recull una altra definició de pols, que és seguretat de la mà per fer moviments adequats per exemple, escriure o manejar un bisturí. Uh-huh. A vosaltres us tremolen les mans?
Jo, com que no he de manejar cap bisturí, Aina, tu?
No, en principi, però perquè tampoc, exactament, m'he aturat a fer res. Però per mi no seria bona, jo, amb això. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom.
I d'Ana Beatriz Morales Nin, biòloga i investigadora, que ha estat al Pol Sud almenys 7 vegades, jo crec que el manco de fred no li deu entremolar ja. El programa vam poder entrevistar-la i aquí ens explica la primera d'aquestes 7 visites, pel que els pols del nostre planeta són igual de crucials que el nostre pols arterial.
La primera vegada vaig anar invitada pels nord-americans i era al començament de l'hivern i, bueno, per mi va ser una gran sorpresa veure allò perquè el mar està ple de vida i la terra és de coberta de gel i n'hi ha com màxim alguns líquens i algunes una mica de molsa, però això és tot. I era un contrast impressionant. I el que és més així des de vista emocional és la sensació d'energia que desprèn tot el mar, el mar, el gel, els paisatges amb tons de blanc i de gris i alguna mica de blau, és realment un altre món.
Un altre món que, amb la pujada global de les temperatures, que segur que esteu notant aquests dies, està en perill.
Amb el canvi climàtic el gel s'està fonent. I llavors la capa de gel és menys gruixada i el mar, les oles, poden trencar-lo. Llavors això és bastant seriós, perquè el tema del gel i de l'atmosfera i del mar està molt interrelacionat. Llavors, que desapareixi les quantitats de gel que estan desapareixent cada any té conseqüències per dues bandes. Per un costat, a nivell de l'ecosistema antàrtic, i per un altre, la pujada de nivell del mar. Aunque sigui una quantitat petita cada any de l'aigua que s'està fonent, que són com uns 4 mil·límetres cada any, en alguns atolons i illes del Pacífic ja comencen a estar molt preocupats.
I a la vegada que pols pot ser una cosa gran i important, també pot ser algo petit i bastant molest. Naina Marc ha sortit avui a demanar a la gent sobre la pols.
Efectivament, he sortit a demanar a la gent sobre la pols, a veure si els hi molestava, si no els hi molestava, si eren al·lèrgics, si no...
Sí, i escoltava aquesta dona que ens explica que el seu fill se posa vermell en la pols.
Mi hijo se brota completamente y se pone rojo, rojo, rojo. Al polen todo le hace daño. Bueno, cuando voy a hacer aseo general, le pido a él que se mude para otro cuarto para yo limpiarle el cuarto de él. Cuando ya se lo tengo limpio, entonces ya le digo que vuelva.
Ai, gran... aquestes al·lèrgies, perdoneu, sí, sí.
No passa res, sí, aquestes al·lèrgies...
Duen feina.
Duen molta feina i gran part de la població té al·lèrgies a pols, encara que haurien d'especificar que l'al·lèrgia és els àcars que hi viuen dins la pols, no a la pols en si. Com ens va explicar l'al·lergòloga de Juaneda Miramar, la doctora Susana Ranea.
Fa molts anys, clar, nosaltres no sabíem molt bé tot això, no? I llavors, clar, m'aixecaven la pols, això ens donava unes proves positives i es deia, va, la pols. No és la pols, és una cosa que hi ha dintre de la pols, que es diuen els àcars.
I amb aquest Ziggy Stardust recordam la famosa frase de l'astrònom estadounidenc Carl Sagan, som pols d'estels. Una frase que personalment m'agrada molt i en la qual està molt, també molt d'acord Javier Ares, fundador de Polaris Menorca.
Nosaltres mateixos som el residu de la formació d'un event que va ocorrir fa 13.780.000 milions d'anys que es diu Big Bang. A partir d'ahí van néixer les estrelles i per tant les galàxies, els cúmulos de galàxies. Nosaltres pertany a la tercera generació d'estrelles que són el residu de la formació d'aquelles primeres estrelles que van viure milions d'anys, van esclatar, es van convertir una altra vegada en pols i van donar peu al naixement d'estrelles de tercera generació. Part del nostre cos prové d'aquest pols intergaláctico, interestel·lar, d'aquesta formació d'estrelles primerenques.
La pols ens fa fer atxems, però també ens connecta amb els estels i amb el naixement de l'univers. Així ho explica Alfredo Bonet, membre d'Astro Mallorca.
Lo que podemos afirmar es que somos polvo de estrellas, que en las estrellas se ha creado la materia, pero lo que no tenemos claro es cómo ha salido la vida. La vida aquí en la Tierra aparece muy pronto, en cuanto se forma la Tierra empieza a aparecer la vida, pero no tenemos tan claro si es porque nos han caído los compuestos, los ladrillos que han formado la vida aquí y la vida ha prendido aquí en la propia Tierra, o es que la panespermia viene, esta vida está por todo el universo y también ha llegado aquí.
Però no fa falta anar fins als estels per trobar aquest pols relacionada amb nosaltres. Pols ets i a sa pols tornaràs. Són paraules recollides al llibre del Gènesis de la Bíblia, dites per Déu a Adán. I ja podeu veure, pols pot ser gran i petita, crucial o molesta, en tenim o som i hi tornarem. Un món de significats en només quatre lletres.
Oh, yeah. IB3 Ràdio és participació.
Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Podríem dir que això és un himne de cap de setmana i nosaltres entre avui i demà cada dia vos demanam i demà pesca i de, amb aquest himne pel cap de setmana, que és així com se titula aquesta cançó de Coldplay, Aina Marca ha sortit a demanar i demà que un cap de setmana que encara té gust estiu i segur que més d'un encara li costarà recuperar-se.
Sí, idò, seguim amb Opada cada dia. Anar a la platja.
Platja, segurament, retrobar-me amb amics que acaben de tornar de vacances i uns famílies que tenim aquí a visitar, segurament.
Però si anar-hi és guapo, és gràcies a la bona companyia.
Pues res, anar a la platja, el millor, i passar el dia allí amb les amigues.
I a més de companyia humana, també n'hi ha que pensen que amb aquests animals que s'han de refrescar.
Pues solem anar a la platja, ensocar, la família i passar-ho molt bé.
I els plans de platja no només serveixen per passar un bon dia a l'aire lliure, sinó que també poden ser l'excusa perfecta per partir uns dies de la ciutat i desconnectar amb més tranquil·litat.
Bueno, el fin de semana me voy para Cañamel, para el pueblecito más tranquilo, más relajado, ¿sabes? Porque en Palma hay demasiada gente, ¿sabes? Entonces, en Cañamel es muy bonito, Calagulla, que es una playa también muy privilegiada, y bueno, y a pasar con la familia el fin de semana.
I platja, i més platja, però també tenim altres opcions per passar dies.
Jo sí, jo vaig a veure un documental sobre el vell marí a la Cala de Sant Jordi.
Mira que bé, molt
sí,
bé.
Sí, sí, sí. I a més de documentals, també anem a repassar qualcunes activitats que hi ha programades per aquests dies si no voleu anar a nedar a platja i trobar-vos amb tota la resta de gent que mos ha dit que sí que ho farà. Aquest himne és Mahón, mot situa a Mahó, perquè aquest diumenge, dia 6 de setembre, comencen les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Un esdeveniment que començarà amb una cercavila de gegants, seguit d'un concert de la banda local. I a partir de les 9 de vespre, la cantant Anna Ferrer serà l'encarregada de dir el pregó, que donarà pas al primer toc de fabiol.
I també per tots els oients i sobretot qui mira IB3 Televisió, aquestes festes de Gràcia també les podreu seguir a través de IB3 Televisió. Cavalls o dimonis, no, Aina?
O dimonis, sí, sí, sí. Aquest cap de setmana poden triar, perquè avui mateix podreu trobar les festes de la Beata de Santa Margalida, aquest correbars que ha començat a les 4 i la festa seguirà per la plaça i amb correfots a les 10 d'obert. Espera. I el poble seguirà la festa demà dissabte amb un ampli ventall d'activitats i esdeveniments com és l'ofrena de les flors i la gran revela en grups com Enrocats, Circo i Valnou.
Ara sí que pots sentir tot Mallorca! Oh, oh, oh. The sound of drums. People couldn't believe what I've become.
A Eivissa també hi haurà trull per aquest cap de setmana. Demà, dissabte, serà el darrer dia de l'Eivissa Jazz Festival, un esdeveniment que ofereix 5 vespres de jazz a l'aire lliure a llocs com el Baluard de Santa Llucia, Vara de Rei i el Parc de Reina Sofia. A més, aquest dissabte també se celebra en el passeig marítim de Sant Antoni un cicle de concerts Sol Post a Sol i Fest. I ara, atenció, que avui estrenam tercera temporada d'entre avui i demà, la radionovel·la.
Palma,
3 de la matinada. La pluja cau de ple sobre les teulades del casc antic, però a l'interior d'un taller de ferreria centenari, el temps sembla haver-se aturat.
Això, aquesta sabó d'en David Ordines, que farà de narrador de la radionovel·la en aquesta tercera temporada. L'estrenam avui a la freqüència modulada quan faltin aproximadament 15 minuts per les 10 del vespre i ja tot d'una la podreu escoltar en el canal online d'IV3 Ràdio, a tot IV3, amb en David Ordines, amb en Toni Pons, en Napat Aguiló, amb en Xavier Pascuet i també en Aina Serra. Tot aquest plantell de bona gent i de bons actors i actrius que formen part de la tercera temporada de la radionovel·la. I ara donarem pas a les companyes d'informatius i tot d'una també estrenarem les nostres converses polisèmiques habituals en aquest format de ràdio de 2 hores de la nova temporada, així que encara queda una bona estona de companyia.
IV3 Ràdio, les notícies de les 9.
Bon vespre. Continuen en aquesta hora les reunions entre la presidenta del govern, Marga Proens, amb els portavós parlamentaris per tractar l'inici del curs polític. Josep Castells, portavós de Més per Menor.